Notícies migdia. Bon dia, us parla Karen Madrid.
Notícies migdia amb Karen Madrid.
L'arxivament del cas del Tallaret obre un nou escenari en el qual s'haurien d'accelerar els tràmits de cessió de Cal Balsac. Així ho asseguren almenys els membres del Casal Popular de la Creu Alta, que consideren necessari reprendre les converses amb l'Ajuntament per abordar les condicions de l'adjudicació de la part de la fàbrica en desús. Guillem Mota, portaveu del Tallaret, ha recordat al Matí de Ràdio Sabadell que l'entitat ha invertit 10.000 euros a fons perdut en aquest projecte.
Que no es pugui tornar a invertir, a més no sembla just, perquè és una entitat sense ànim de lucre que per trifugues polítiques, per estar dins d'una guerra de partits i hem sigut utilitzats a nivell partidista directament pel govern municipal, el que hem fet és retardar, no, per la inoperància també de l'administració, retardar un procés moltíssim i no tenim aquests diners. Per tant, sembla just que l'Ajuntament compensi aquest greuge.
Des del Tallaret també reclamen una disculpa pública per part del Partit dels Socialistes pels danys causats al casal creualtenc arran de la denúncia presentada per Josep Ayuso i per la funcionària Maite Morau. Així mateix, exigeixen dimissions per part dels responsables de tot aquest procés. Parlant de les conseqüències de l'arxivament del cas del Tallaret, en el qual, recordem, estava imputat l'alcalde Matías Serracán, començarem el Notícies migdia d'avui, però aquest dijous 4 de gener també ens deixa altres titulars que repassem a continuació. I ho fem amb la Mireia Prat. Bon dia, Mireia.
Bon dia, Karen.
Les persones amb discapacitat disposaran d'un servei amb finestreta única on assessorar-se i fer tràmits.
Es tracta de la nova oficina d'atenció a la discapacitat al Casal Pere IV, que centralitzarà tots els serveis. Ho ha avançat al programa al matí el regidor d'Acció Social, Gabriel Fernández.
Hi haurà un únic punt de referència a la ciutat, potent, amb un horari d'atenció per a les persones, accessible, que centralitzarà tots els temes de la discapacitat, tant per a les persones usuàries com per a les entitats. I això donem resposta a un dels objectius del Plan Estratègic d'Acció Social, que ens va posar sobre la taula aquesta necessitat que tenia la ciutat.
La nova oficina estarà oberta de 10 del matí a 1 del migdia.
Sabadell ultima els preparatius per l'arribada demà dels Reis Mags.
Els representants de Ses Majestats han omplert les botigues de joguines buscant les peticions dels nens de la ciutat. L'ambaixador, per la seva banda, recollirà aquesta tarda les últimes cartes dels sabadellencs, que després portarà a Fira Sabadell perquè els Reis les puguin llegir.
I el documental Sasha, del sabadellenc Fèlix Colomer, està nominat als Premis Gaudí.
El film que explica la vida d'un nen ucraïnès en acollida amb una família catalana opta el premi a la millor pel·lícula documental. En cas d'emportar-se aquest premi, Gaudí se sumaria al guardó Indocumentari i a la menció a Seminici de la Setmana Internacional de Cinema de Valladolid.
D'això i d'altres qüestions us en parlarem en la pròxima mitja hora. Abans, però, com sempre, obrim pàgina de serveis.
Tota l'actualitat a Ràdio Sabadell.
Tenim 19 graus a Sabadell a aquesta hora. Temperatures que han anat pujant en les últimes hores i en els últims dies. Què passarà en les pròximes hores? Seguiran pujant les temperatures o tornarà a l'hivern? Li preguntem al Xevi Soler. Bon dia.
Hola, molt bon dia. Doncs situació molt tranquil·la pel que resta de jornada d'aquest dijous i també per la jornada de demà divendres. Tant avui com demà esperem jornades pràcticament assolellades, amb temperatures, això sí, doncs una miqueta més altes del que tocaria per aquesta època de l'any. De fet, ara mateix el termòmetre s'enfila fins als 21-22 graus a punts del litoral i prelitoral, una miqueta més baixes cap a l'interior, i això doncs fa que, insistim, que l'ambient sigui molt suau. Això sí, estem a l'espera d'un canvi, d'un tomb de 180 graus en la situació meteorològica de cara a aquest proper cap de setmana. Bé, és cert que la incertesa, hem de dir, doncs, que encara és gran perquè els models no acaben de posicionar exactament allà mateix la pertorbació que sembla que vindrà durant aquest cap de setmana. Per tant, podem parlar de canvis importants, de precipitacions, però que encara està per definir allà on les precipitacions seran més importants. Però podem dir, insistim, que el cap de setmana vindrà dominat per precipitacions a molts punts del país que puntualment podran ser força abundants. De moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Moment per comprovar com funciona el transport públic. Connectem amb el Transmet. Eva Malús, bon dia.
Bon dia. Doncs pel que fa a la xarxa de transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona, podem parlar de normalitat. No hi ha incidències destacables, segons ens indiquen els diferents operadors, i per tant la situació és tranquil·la a aquesta hora a metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. De moment és tot des del Transmet. Bona tarda.
Gràcies, Eva. Pel que fa al trànsit, situació tranquil·la. Les vies més properes a Sabadell no hi ha incidències, a la P7, la C58 o la B30. També se circula còmodament a les vies d'accés a Barcelona i l'única incidència que trobem al conjunt de les vies de la xarxa viària catalana la trobem a la C17, a l'alçada de Ripoll, on trobem ara mateix 4 quilòmetres de cua en sentit sud arran d'un accident. I ara sí, entrem en matèria amb l'ajuda del Toni González a les vies de so. Passen 6 minuts de 2:15. El Tallaret reclama que s'acceleri el procés de cessió de Cal Balsac. El Casal Popular de la Creu Alta ha fet sentir avui aquesta demanda després que ahir es fes públic l'arxivament de la causa judicial sobre aquest procés, derivada de la denúncia presentada pel Partit dels Socialistes i per la funcionària Maite Morau. Des del Tallaret també reclamen als denunciants que es disculpin públicament pels danys causats a aquest projecte i exigeixen responsabilitats.
Després d'un any i mig amb el procés de cessió de Cal Balsac pràcticament paralitzat per la causa judicial, des del Tallaret creuen que ara s'obre un nou escenari. Per això insten l'Ajuntament a reprendre les reunions per accelerar la cessió, però també per abordar-ne les condicions. El portaveu del Casal Creu Altenc, Guillem Mota, ha assegurat al programa al matí de Ràdio Sabadell que l'administració local hauria de compensar els recursos i esforços del Tallaret.
I que l'entitat es va gastar 10.000 euros per fer un projecte arquitectònic tal com demanava l'Ajuntament, que era un requisit per tirar endavant la cessió. Aquest projecte, entre la denúncia i el canvi d'usos, no ha pogut prosperar, per tant són 10.000 euros que l'entitat del Tallaret ha perdut directament. A partir d'aquí hem de mirar quin tipus de compensació pot fer l'administració a nivell econòmic per tirar endavant aquest tipus de cessió, ja sigui directament amb diners, ja sigui directament amb reparació de l'espai nord o adequació de l'espai perquè se'n pugui fer ús. Demanem començar negociacions en breus aquest mes de gener per poder mirar com es compensa tant el temps com els diners que el Tallaret ha invertit en aquest projecte.
D'altra banda, des del Tallaret denuncien que s'han vist greument perjudicats pel procés judicial, que consideren fruit d'una guerra política entre el PSC i Matías Serracant.
El principal efecte directe és la paralització del procés i a part la imatge pública. És a dir, volem explicar a la ciutadania que nosaltres no hem format mai part de cap consorci, ni que hem format mai part de cap tràfic d'influències, ni no hem tingut mai cap tracte a favor, sinó que més aviat al contrari. Portem molts anys, més de 5 o 6 anys, iniciant aquest projecte amb converses polítiques. A partir d'aquí hem parlat amb totes les formacions i som una formació que ens hem declarat sempre partidista i no tenim cap afinitat concreta a cap partit polític. I tot això ha fet que, mentre moltes entitats segueixen tenint necessitats de tenir local, de tenir espai o de poder fer vida de barri o de poder fomentar una activitat de ciutadania, la imatge del Tallaret ha quedat sempre perjudicada a nivell polític.
Per tot plegat, des del Casal Popular de la Creu Alta reclamen als dirigents del PSC que es disculpin públicament i que dimiteixin els responsables d'aquesta denúncia. També demanen que retractin els representants del ple que en algun moment hagin utilitzat el Tallaret amb finalitats polítiques.
L'Entesa per Sabadell també ha valorat avui l'arxivament de la causa oberta contra Matías Serracant pel cas del Tallaret. Els cívico-polítics veuen amb bons ulls que es pugui donar per tancat un episodi que consideren de revenja política, tot i que lamenten els efectes que ha tingut la sentència per Serracant i pel projecte del Tallaret. Tots els serveis, tràmits i informació relacionats amb la discapacitat estaran centralitzats en la nova oficina d'atenció a la discapacitat que l'Ajuntament obrirà al Casal Pere IV. Serà un nou servei que vol complir amb l'objectiu de finestreta única per persones i entitats, tal com es va plantejar dins del Pla Estratègic d'Acció Social.
La nova oficina reunirà en un sol espai tota la informació dels tràmits municipals o subvencions d'altres administracions per a aquest col·lectiu i en farà el seguiment amb les persones i entitats que hi accedeixin. Però, a més, suposarà unes millores respecte a l'actual servei del complex Alexandre. Es millorarà l'accessibilitat gràcies a la seva ubicació cèntrica i la disponibilitat d'una plaça d'aparcament al carrer Lassi i s'amplia l'horari d'atenció al públic de 10 a 1 del matí i hores per les visites concertades. El regidor d'Acció Social ha presentat aquesta oficina en exclusiva al programa al matí de Ràdio Sabadell, on ha explicat la necessitat de disposar d'un servei com aquest. Gabriel Fernández ho ha expressat així.
Una de les mancances era això, no tenir un lloc clar de referència com tenen les grans capitals del món, on les persones amb discapacitat, els veïns i veïnes o les famílies que tenen una persona amb discapacitat, puguin tenir el seu lloc de referència. aquest és l'objectiu polític, dotar a Sabadell d'aquesta oficina, d'aquest servei molt més potent, molt més accessible, i, evidentment, per a les persones que tenen una discapacitat, segur, segur que millorarà la seva vida.
L'oficina s'inaugurarà el proper 11 de gener perquè la coincidència amb la campanya electoral de desembre no ho ha permès fer-ho abans. La posada en marxa sorgeix d'una petició de les pròpies entitats en el Pla Estratègic d'Acció Social, que ara compleix el seu primer any d'aplicació. Fernández fa una valoració molt positiva de les mesures aplicades en els àmbits de la pobresa energètica, atenció a la dependència, infància o banc dels aliments.
S'ha avançat, jo crec que molt. Tinc una primera valoració que és molt bona, perquè tota l'activitat que estem desenvolupant me porta a tenir aquesta visió de que hem avançat molt. Evidentment que encara tenim molt recorregut, perquè és un plan exigent i ambiciós com no podia ser d'altra manera. Per la qual cosa, aquest primer mandat d'aquest pla hauria de ser el mandat de posar les bases, d'avançar, de mostrar que els canvis són possibles, de que es pot avançar en aquesta direcció.
D'entre les accions que es preveuen per aquest any 2018 dins el pla hi ha l'adequació d'una aula a l'Institut Junqueras per obrir un nou servei a la joventut a la zona nord, que s'assumi als altres 7 existents a la ciutat. Les obres han de començar en els propers dies i es preveu que estigui enllestit pel curs que ve.
Tota l'actualitat a Ràdio Sabadell.
Aquests són dies de molta feina per Ses Majestats, que estan acabant de recollir i embolicar tots els regals que portaran els nens i nenes la nit de divendres. És per això que és una imatge habitual aquests dies veure les botigues plenes. A més, algunes de les joguines més demandades s'han esgotat, tot i que cada vegada l'oferta és més àmplia i els gustos també més variats.
Jordi Ribas, el responsable de la botiga de joguines Ribas, ha explicat al programa al matí com ha entregat joguines als patges reials des de fa dies, però sobretot com treballa aquests dies previs.
Aquest any hem sigut previsors, eh? Vull dir, tots els patges han corregut bastant i estan venint i carreguen molt, tot cap al magatzem pel Reis per aquest vespre, o per demà vespre, vaja.
També hi ha els pares que s'ofereixen a ajudar els Reis en aquests dies de tanta feina, que han anat més a última hora i han tingut alguna dificultat per trobar la joguina desitjada. Ho han explicat la Violeta i la Neus.
Hem fet dues tongades, ja vam fer una primera i ara ens faltaven algunes coses i sí que és cert que coses que havíem vist a la primera ara ja no hi són. Per exemple, hi ha el joc del Simon que el volien i no, ja no el trobem. Aquest potser és el més complicat de trobar.
En planifico amb temps, però aquest cop he anat a última hora i com que he anat tard, doncs sí que m'ha costat una mica trobar les coses, però he trobat bastant el que demanaven. Sí, he entrat més a alguna botiga per trobar-ho i tot i al final les he trobat. Per això també he anat a últim moment.
Tot i així, la Cristina, responsable de la botiga Imaginarium, reconeix que aquest any no s'ha esgotat cap joguina en concret perquè la demanda es dispersa entre la gran oferta.
Que cada vegada la gent opta per més coses, no hi ha res que sigui així en concret una cosa molt, 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 molt buscada i no, aquest any realment no hem tingut cap problema, entre cometes, per dir de que hi hagi algú que estigui esgotat, estigui buscadíssim i la gent hagi sortit disgustada.
Així es fa difícil determinar quina és la joguina de l'any, com també explica Ribas.
Aquest any és un any de jocs, molts jocs, no sé què passa amb els jocs, les nenes per descomptat, les nines, els accessoris per les nines, llits per les nines, armaris, i els nanos, cotxes, construccions, de tot.
Una varietat de jocs que contribueix als valors de la creativitat dels infants i que els ensenya a compartir. Des de l'Ajuntament es potencien les joguines no sexistes i no bèl·liques, unes característiques que també s'han de tenir en compte al món dels videojocs. José Carlos Amador, de l'Associació de Consumidors de Mitjans Audiovisuals, ha donat alguns consells al programa al matí perquè els tres reis puguin escollir bé.
Recorrir el que es diu el codi PEGI. El codi PEGI és un indicador que surt darrere de tots els videojocs a la contraportada i que ens diu principalment els continguts i l'edat recomanable. I llavors es basen en els continguts, continguts de violència, de discriminació racial, continguts de por, d'acció, de joc.
A més, també és important revisar crítiques dels videojocs que poden donar pistes del seu contingut.
I a banda de Ses Majestats, els que també dormen molt poc, la nit de Reis són els pastissers elaborant els tortells tradicionals que es mengen de postres. Una tradició que no s'ha perdut als dinars familiars i que suposa un dels dies de més vendes a les pastisseries sabadellenques.
El Tortell de Reis ha resistit a la crisi econòmica i és una de les vendes que s'ha mantingut cada any. El dia 6 de gener és dia de fer caixa per les pastisseries que treballen tota la nit per elaborar aquest pastís. N'ha parlat Francesc Sallés de la pastisseria Sallés al programa Al Matí.
Sí, no, no, la nit de Reis no es dorm. La nit de Reis es treballa incansablement tota la nit perquè estigui tot cuit al matí.
Per l'Anna Carreras, propietària de la pastisseria Carreras, un dels èxits del pastís és la tradició que hi ha al darrere, que diu que qui li toca la fava ha de pagar-lo i qui es troba la figureta del rei es posa la corona.
Sí, és una tradició que la gent segueix fent perquè als nens, bueno, els fa molta il·lusió. A més, surt la figureta, que és una figureta d'un rei, surt la fava, que en el nostre cas posem una fava de ceràmica, de colorins, que sembla que als nens els fa també més il·lusió, la corona de rei, i bueno, si vols et comento el tipus de tortells que tenim. Nosaltres els fem de pasta de brioix, perquè tortells se'n poden fer de pasta de full o de brioix. Nosaltres els fem de pasta de brioix i els tenim farcits de crema, de nata, també de massapà, que potser és el més tradicional, i després també els fem de trufa.
Hi ha tants tipus de tortells que el clàssic, el de massapà, ha passat en segon terme, per darrere d'altres més llaminers, com de talla Sallés.
Cada vegada se n'omplen més de nata i de crema i de trufa, sobretot el de nata, i van guanyant, sí, de mica en mica li van prenent el protagonisme al de massapà, que era el clàssic clàssic, però bueno, els temps també van, ens anem adaptant a el que va venint.
El preu del tortell oscil·la entre els 15 o 20 euros per als petits i els grans valen a partir de 50 euros.
I encara no deixem tot el relacionat amb la Diada dels Reis perquè l'ambaixador reial està a punt d'acabar la seva feina a Sabadell. El màxim representant dels Reis Mags d'Orient farà aquesta tarda l'últim torn al campament del Racó del Campanar per recollir les cartes dels sabadellencs demanant quins regals volen rebre demà a la nit de la mà de Ses Majestats. Tot plegat després d'haver rebut les missives de centenars de nens des del dia de Sant Esteve quan l'ambaixador va trepitjar a Sabadell per primer cop des de l'any passat.
Des del dia 26 de desembre fins avui, l'ambaixador ha fet molta feina, tant al campament reial com fora. Per exemple, ahir recollia les cartes dels infants ingressats al Taulí. Avui, però, és l'últim dia en què recollirà les cartes dirigides als Reis Mags, després de més d'una setmana de llargues cues. Tot i això, Ràdio Sabadell ha pogut saber que molts infants de la ciutat no han fet els deures i encara tenen cartes per entregar. És el cas de l'Ariadna, l'Elsa i en Pau.
No, encara no l'he entregat, l'entregaré la cabalgata.
Jo he escrit la carta, però no l'he portat perquè no tinc temps, perquè cada dia només jugo i vaig a casa de la iaia.
I jo avui he fet un rei i un camell i ens hem emportat per fer un fanalet a casa.
Ah, no, no, és que jo, mira, jo vaig a un altre lloc a entregar-la.
I on l'has entregat?
Ah, no, jo encara no l'he fet.
I mentre no arriba el moment d'obertura del campament reial, les famílies sabadellenques encara gaudeixen de les últimes activitats del Teixint al Nadal, al Passeig i a la plaça Doctor Robert. Algunes famílies han trobat les propostes de casualitat, però les han vist amb molt bons ulls. Ens ho han explicat la Marta i l'Anna.
Ens les hem trobat al passejar i encantats perquè són joguines fetes amb material de rebuig, cosa que trobo molt interessant. I són diferents, no estem acostumats a veure aquest tipus de joguines. I demà sí que a la tarda hem quedat amb una cosina per fer el fanalet i just a acabar el fanalet anirem a veure la cabalgata, tots junts, en família.
Pues allà estan fent com una història de pastorets i nosaltres estem jugant i allò és a l'arbre dels desitjos que posen el teu desig i ho penges en l'arbre.
L'ambaixador reial portarà aquest vespre a Fira Sabadell totes les cartes recollides aquests dies perquè els Reis Mags les puguin llegir quan arribin. Precisament en aquest punt de la ciutat és on les carrosses de la cavalcada esperen l'arribada de Ses Majestats i tothom qui ho desitgi pot anar a veure-les.
Una cavalcada que seguirem ben de prop aquí a Ràdio Sabadell amb una programació especial.
Aquest divendres a la tarda viu la cavalcada de Reis a Ràdio Sabadell. Escolta'ns en directe per saber per on està passant la comitiva reial en cada moment.
La cavalcada de Reis, en directe a Ràdio Sabadell.
Fem una petita pausa i tornem amb informacions de més enllà de Sabadell i de la comarca.
Ràdio Sabadell. Bones festes.
Vostè dirà.
Sí, a l'Hotel Suís, si us plau.
Aquesta temporada a Ràdio Sabadell s'obren de nou les portes de l'Hotel Suís. dimarts a 3 de la tarda, una hora per rebre els millors hostes de l'esport sabadellenc. Tertúlies, reportatges, debats, entrevistes en profunditat.
Hotel Suís.
Posa't còmode. Aquest any, l'esport de la ciutat s'allotja a l'Hotel Suís.
Entenem l'esport com tu.
Abra Cafè torrem cada dia i de manera artesanal. Només el cafè necessari per l'endemà. Per això té més aroma i més sabor. I com no cal afegir-li cap additiu químic, és apte per a la dieta proteica. Abra Cafè, carrer Sant Antoni 22, davant el Museu d'Història.
This is a journey into sound.
Xocolata Express, amb Pere Massaguer.
Xocolata Express a Ràdio Sabadell, de 9 a 10 de la nit, i un refinat contingut.
Pump up the volume, pump up the volume.
Xocolata Express, un programa d'autor. Una mirada de Sabadell al món des de Ràdio Sabadell.
Com us prometíem abans d'aquesta pausa, sortim fora de Sabadell i de la comarca per explicar-vos les notícies més destacades del dia. Avui, la més destacada passa de nou per l'àmbit judicial i polític, perquè Oriol Junqueras ha declarat avui durant més d'una hora i mitja davant del Tribunal Suprem en la vista per decidir si pot sortir o no de la presó.
L'advocat de Junqueras ha defensat el recurs al·legant que Esquerra Republicana ha apostat pel diàleg i la bilateralitat durant la campanya del 21 d'octubre. Així mateix, també ha assenyalat el dret a participació política després de ser escollit com a diputat. També han intervingut l'acusació popular i la Fiscalia. El Suprem encara no ha fet públic el seu veredicte.
El número 2 de Junts per Catalunya i expresident de l'ANC, Jordi Sánchez, assegura que els diputats escollits el 21D compliran el mandat de les urnes.
A través de Twitter ha assegurat que defensaran la democràcia de Catalunya per dur ben alta la torxa dels valors europeus. Ho ha dit el mateix dia que ha estat registrat com a membre del grup parlamentari de Junts per Catalunya, juntament amb el número 7 de la llista, el conseller destituït Joaquim Forn. Tots dos estan empresonats a Madrid pel seu paper en el procés independentista.
La CUP insisteix que només donarà suport a la investidura d'un candidat a la presidència que es comprometi a fer realitat la República Catalana.
Així ho ha apuntat el líder de la formació, Carles Riera, que assegura que la prioritat és l'acció del nou govern català i no qui el dirigeix. Amb tot, assenyalen que per donar suport a Carles Puigdemont, el gironí s'hauria de comprometre amb tirar endavant la via independentista.
L'expresident del Palau de la Música, Fèlix Millet, no vol pensar en la possibilitat d'entrar a la presó.
Així ho ha expressat als mitjans després que ahir es fes pública la data de la sentència del cas Palau, el 15 de gener. En una entrevista a Catalunya Ràdio, Millet ha assegurat que desconeixia aquesta data i afirma que esperava abans l'arribada de la sentència. També ha recordat que el seu estat físic no és bo, ja que no pot caminar i pateix mal d'esquena, amb la qual cosa se li fa difícil plantejar-se un escenari de pena de presó.
Encara en l'àmbit judicial, l'autor confés de la mort de la jove Diana Kerr, José Enrique Aguin, s'ha negat a declarar davant del jutge.
El també conegut com El Xicle s'ha acollit al seu dret a no declarar. D'altra banda, el magistrat també ha pres declaració a la dona de l'acusat, Rosario Rodríguez, que resposa totes les preguntes que se li han fet. Ha quedat en llibertat sense mesures cautelars, tot i que continua investigada.
El jutjat de Girona condemna els pares que van conviure amb el seu fill mort a pagar una multa de 990 euros.
Els processats s'enfrontaven a una pena de 3 anys i 3 dies per un delicte d'imprudència greu. No obstant això, el tribunal conclou que queda demostrat que el menor va patir un atac asmàtic greu i, per tant, no es pot considerar que tinguessin una imprudència greu o temerària.
La Fiscalia demana 3 anys de presó per un gironí acusat d'un delicte de provocació a l'odi contra la comunitat musulmana.
L'acusat va publicar al seu mur de Facebook un comentari públic on es declarava nazi, enaltia la figura de Hitler i insultava i amenaçava de mort al col·lectiu musulmà. La Fiscalia considera que aquest missatge suposa un delicte de provocació a l'odi i reclama presó i una multa de 3.600 euros.
El jutjat de violència sobre la dona de Girona ha condemnat l'acusat d'intentar cremar viva la seva dona embarassada a Salt a 13 anys i mig de presó, a 7 anys i mig de prohibició de tinença d'armes i a 6 anys de prohibició d'acostar-se a la víctima pels delictes d'incendi, de violència domèstica habitual i de 2 de lesions lleus en l'àmbit domèstic. El jutge l'ha absolt, en canvi, dels delictes d'intent d'homicidi i d'intent d'avortament perquè no considera provat que la dona estigués en situació d'indefensió quan l'acusat va calar foc a l'habitació on es trobava en aquell moment, ni tampoc que patís cremades ni una intoxicació de fum greu. El fiscal, recordem, demanava 34 anys i 11 mesos de presó per l'intent d'assassinat i temptativa d'avortament amb una agreujant de parentiu, a més d'un delicte d'incendi, 2 de maltractament i un altre de maltractament habitual. I un últim apunt, Islàndia prohibeix que els homes cobrin més que les dones per fer la mateixa feina.
Amb aquesta llei que va entrar en vigor el dia 1 de gener, Islàndia es converteix en el primer país en prohibir la desigualtat salarial, tant en empreses privades com en públiques de més de 25 treballadors. També prohibeix la desigualtat de salaris per nacionalitat o religió.
Recte final del Notícies Migdia, un temps que dediquem a la cultura, perquè el documental Sasha, del sabadellenc Fèlix Colomer, ha estat nominat en la categoria de millor pel·lícula documental als Premis Gaudí. El film repassa la vida del Sasha, un nen de 9 anys que viu a cavall de la seva família d'acollida catalana i la seva família biològica d'un poble d'Ucraïna.
Ell triarà si vol venir aquí i estudiar aquí o si es vol quedar allà i seguir fent vida allà.
T'agradaria anar a la guerra de gran?
Si me'n disparen, jo morro. Tota la setmana.
Tota la setmana, no? Tota la vida.
No t'interessa saber que han vingut altres nens del disqui abans que tu a casa? I que han deixat de venir?
Anem a Vox.
Pues jo no trobo bona idea, Sasha.
Sasha es va rodar fa 2 anys i ja ha guanyat el Premi Indocumentari el maig del 2017 a Sabadell i una menció a Seminici, a la Setmana Internacional de Cinema de Valladolid.
La relació de Fèlix Colomer amb el Sasha és molt intensa, ja que la família catalana d'acollida que té l'infant són els seus tiets, i és en aquesta familiaritat el que va portar a decidir portar al cinema documental la seva història per acostar una realitat molt desconeguda.
Primer de tot perquè és una realitat que molta gent no coneix, jo mateix no coneixia, o sigui, el que són les famílies d'acollida no és una cosa molt extensa. La gent coneix una mica nens del Sàhara, que també es fa aquí a Sabadell, però això que fan a Ucraïna és com encara més complet, perquè l'ONG fa un seguiment durant tot l'any, venen 2 vegades aquí, i només per conèixer com és un acolliment ja és molt interessant. Però a part, la vida del Sasha, o sigui, el Sasha és un nen molt especial, que és un nen que pot passar de ser el nen més carinyós del món a ser el nen més violent i pagar-se amb els seus germans d'una forma desproporcionada, no? Però alhora, vull dir, ell mateix ja és un personatge i té una mirada especial. El que sempre diem és que li posàvem la càmera 5 centímetres de la cara i mai mirava càmera, no?
Per acostar la història de manera completa, Colomer i el seu equip han volgut retratar un any sencer a la vida de l'infant, és a dir, les seves 2 visites a Catalunya i les 2 estades a Ucraïna.
Hi hem anat 2 vegades, perquè el que volíem era retratar com un cicle complet, no? Des que ell està a Ucraïna, ve un estiu a Catalunya, com això li afecta o li deixa d'afectar i com torna a Ucraïna. I hem fet els 2 viatges també amb ells, que són uns viatges que duren com un dia i mig, perquè viuen un poble remot, que han d'agafar un tren, que passen la nit al tren, vull dir que ja és una aventura en el propi viatge, i hem estat 2 cops allà.
Acabades les 2 expedicions a Ucraïna i l'experiència catalana, el gruix de les gravacions era de 80 hores, que després s'han hagut de seleccionar i muntar. El resultat final ha estat Sasha, el document al que ha estat nominat als Premis Gaudí i que Colomer espera que pugui endur-se el guardó.
Jo crec que sí, ja que hi som, doncs, evidentment, som una de les 4 opcions i ara són els acadèmics qui voten, però per com ha anat l'any, pels premis que hem anat acumulant i els festivals, doncs, és una opció més, sí.
De fet, el sabadellenc Colomer ha confessat que fins i tot ja ha pensat sota la dutxa en el seu discurs en cas que li comuniquin que ha guanyat el premi.
Amb aquesta nominació als Premis Gaudí del documental Sasha, del sabadellenc Fèlix Colomer, arribem a la recta final del Notícies Migdia d'avui. Un Notícies Migdia on us hem explicat qüestions molt diverses, com per exemple que el Tallaret reclama que s'acceleri el procés de cessió de Can Balsac, ara que la causa judicial sobre aquesta qüestió ha quedat arxivada, concretament des del Casal Popular reclamen una compensació a l'Ajuntament després que hagin invertit 10.000 euros a fons perdut en aquest projecte. Des del Tallaret també reclamen una disculpa pública per part del PSC pels danys ocasionats amb aquesta denúncia. També us hem explicat que les persones amb discapacitat disposaran d'un servei amb finestreta única on assessorar-se i fer tràmits. Es tracta de la nova oficina d'atenció a la discapacitat que es troba al Casal Pere IV i us hem avançat totes les qüestions relacionades amb l'arribada dels Reis Mags, que recordem, demà arriba aquesta cavalcada amb la nostra programació especial de Ràdio Sabadell. Tota aquesta informació la podeu trobar ampliada al portal web de Ràdio Sabadell, radiosabadell.fm. Nosaltres tornem a les 7 amb una nova edició del Notícies Vespre. Ara ens pren el relleu, els esports i l'Hotel Suís. Adéu-siau.
tota l'actualitat a Ràdio Sabadell.